Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha increpat aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per amagar, dit, la realitat de la pandèmia, deixar enrere les persones i assegurar fa dos mesos que havia derrotat el virus. El president del govern espanyol ha defensat que es va doblegar la corba de virus amb un exercici d'unitat i cogovernança i aquestes faran que dobleguem, ha dit, la corba de nou. Pedro Sánchez també ha replicat a Santiago Abascal que prohibirem i legalitzarem fundacions i organitzacions que defensen el franquisme. Vostè redueixen el seu patriotisme a l'odi i a la por, són declaracions de Pedro Sánchez avui en la seva intervenció al Congrés dels Diputats. I és que el judici de Lluís Companys serà declarat nul. El govern espanyol ultima la nova llei de memòria històrica, les penes polítiques de la dictadura seran revocades i la Fundació Franco podrà ser il·legalitzada per apologia. Un fiscal especial investigarà la repressió fins al 1978 i les medalles per actes d'opressió seran retirades. I avui també us expliquem que des d'aquest matí s'han declarat alguns focs a un dels camps de refugiats de Grècia. Diversos incendis s'han extès per Mòria, el camp de refugiats més gran de Lesbos, després que els residents hagin protestat per les mesures de confinament contra la propagació del virus. Estan en quarantena per diversos casos positius. Segons diversos mitjans, els refugiats estan sent evacuats i els bombers treballen per apagar el foc. I 14 experts en salut pública de l'Associació Mèdica de Texas han dissenyat una classificació segons el risc de contraure la Covid-19 en diferents accions quotidianes. De fet, de la mateixa manera, especialistes i periodistes han compartit gràfics on ens ajuden a comprendre el risc de contagiar-se. Segons l'estudi, el menys contagiós seria obrir la bústia de casa, posar gasolina o passejar pels carrers, i el més contagiós passaria per menjar en un bufet o bé anar al bar. I ràpidament us expliquem que la Fundació Antoni Gaudí i la Fundació del Temple Expiatori de la Basílica de la Sagrada Família han acordat crear el Centre Internacional d'Estudis Avançats d'Antoni Gaudí. Fins aquí la informació, com sempre, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Nova temporada a Ràdio Estel. Comencem amb més ganes que mai, amb els programes que t'informen i t'escolten més que mai, i la música que millor t'acompanya. Sintonitza la teva tornada amb Ràdio Estel, perquè ara, més que mai, som al teu costat.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Arriba el moment de la mobilitat sense fums. El 15 de setembre comencen les sancions a la zona de baixes emissions rondes de Barcelona. Informa't de les opcions de mobilitat de què disposes a zbe.barcelona o al 012. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
La parròquia, bon dia, són les 10 i 4 minuts. Família Cinquenteril, com esteu? Un dia més? Un dia més de rutina? No, perdó. Perdoni, caballero. La rutina començarà la setmana vinent. Hi ha escoles. Bé, en principi hi ha escoles. Hi haurà escoles digitals, però hi haurà escoles. Per tant, hi haurà més moviment, més sarau, més rutina. Aquesta estimada rutina. Ahir vaig anar a un supermercat, on vaig habitualment a la prop de casa, perquè veieu una mica el nivell de jeta i nivell d'educació, nivell de robatori a la que està arribant aquesta civilització fastigosa, de la qual formo part. Bé. Veig un cotxe de la Guàrdia Urbana davant, amb quatre, dos i dos policies de la Guàrdia Urbana, discutint amb una senyora, edat jove, 55 anys, amb això m'acabo de dir a mi mateix jove, per això ho he dit, gràcies, discutint amb una senyora. Diu, bueno, aquesta senyora, no, una senyora ben arreglada, correcta, i, bueno, que li estaran preguntant per què la criden. I la senyora, movent molt els braços i com recriminant-li als senyors, senyores de la Guàrdia Urbana, el fet de que li estiguessin fent preguntes. Allà, que no era les 4 de la matinada, eh? Això era el Bonària, 1 de la tarda, a prop de casa meva. I clar, jo com que sóc d'esperit tafaner, entro a veure què passa. I com, sí, som així. Tu vas a l'escala, agafes l'ascensor i veus el veí del tercer, que saps que s'ha separat de la seva parella i dius, bon dia. Hi ha un silenci allà que tu esperes algú. Tu esperes que et digui, serà per tu, bon dia. Som tafaners. La revista que més es ven a Espanya és Hola. Hola? Hola. La segona és molt interessant. Bueno, encara tenim esperança. Per cert, parèntesi, que no té res a veure, o potser sí, porto bones notícies perquè molt interessant s'incorporarà a la família de Cinquenters, que és una revista molt interessant, tot sigui dit, i d'aquí a primers d'octubre, si Déu vol, s'incorpora a la família de Cinquenters. Molt interessant, que té uns quants seguidors a Twitter, 8 milions. Vaig a repetir-ho, 8 milions, perquè m'ho van dir ahir, i digo, sí, està bé. No, 8.000, no, 8 milions. Ara ho verificaré, que és que jo perdo una mica d'oïda. Torno al cas del supermercat. Entro, què ha passat? Senyores i senyors, amics i amigues cinquenters, nou mètode de robatori. Els supermercats, sí. Ja no s'estila la navaja, ni la pistola, ni els punys. No. Directament, la cara dura. Parlo amb l'amo, diu, què? Diu, no. Ja vam sospitar el dissabte perquè una senyora va agafar 25 paquets de càpsules de cafè, d'aquests que fan 10 càpsules dintre. 25. Bueno, es posarà molt nerviosa, aquesta senyora. Serà per regalar, serà per cedir a algun familiar, a algun amic que li agrada el cafè. Bueno, i últimament no ens quadren les caixes, que pensem que el supermercat s'acaba quan baixen la persiana, i no és així, s'ha de quadrar. I em diu l'amo, hoy ha pasado lo siguiente. Habitualment, aquest supermercat, com a molts, hi ha dues caixes. Hi ha unes que estan en línia, horitzontal, i l'altres que estan en vertical. I aquí hi ha, en vertical, una, i si està plena, passes a l'altra, amb aquell so tan maco que de vegades escoltem al supermercat, que diuen, passen per orden de cola. Aleshores, hi ha una mena d'indecisió a la gent que diu, ai, vostè va primer o sí, no? Bueno, aquesta senyora, atenció al robatori, entra al supermercat i du a la seva butxaca algunes, dic perquè altres tipus de supermercat estigueu atents a aquesta forma. Du a la seva butxaca 4 o 5 bosses d'aquest supermercat. Bosses que té d'un altre dia. I dir aquí no és un supermercat, que sí que ho és, bosses que té d'un altre lloc, d'una altra vegada. I a mida que va agafant productes, els va col·locant dintre de la bossa. Amb la qual cosa tu passes al costat pels passadissos del súper i dius, mira, quina dona, que ben col·locat. A mida que va comprant, ja ho col·loca, molt bé. Després va a la caixa, agafa bossa per bossa, un cafetico, un bric de llet, uns bombons, una ampolla de licor, ja està. Què fa aquesta dona? Un cop arriba, hi ha una línia, hi ha una cua única, i es fa la tonta. De tonta res. Quan li toca, una mica abans que li toqui, per pagar, fa veure que ha pagat a la primera caixa i ja surt, sí, i ja surt amb la segona... Sí, sí. Geta no. Geta no, estimat Toni. Senyora, eh? M'és igual que sigui senyora o senyor. Ahir va fer el mateix. I va passar el típic enrenou de... Siguiente, siguiente, clar. Aquesta senyora veia que la segona caixa estava buida i va aprofitar a passar. Però aprofita perquè li diu a l'anterior, diu, passi, passi. Cuanto más barullo, más lío y más pasa más a favor. Amb la qual cosa, clar, el senyor del supermercat, l'amo, que ja tenia, no la tenia controlada, però va dir, esta tía creo que vino el sábado y nos tangó 90 euros. I quan passa ahí, senyora, 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 pague. Ja he pagado. Fent veure que havia pagat a la primera caixa. El responsable de la botiga diu al seu company, el que estava a la primera caixa, Pepe, ¿ha pagado? No ha pagado. Senyora, pague. Resposta de la senyora. ¿Cómo que pague? Si no quiero, no pago. Reflexioneu, eh? Lladres de guante blanco. Lladres d'etiqueta. Lladres i cabres. Si no quiero, no pago, no tengo dinero. Clar, en condicions normals, i amb el que està passant habitualment, més enllà del que puguin opinar les xarxes, que són un bar de borratxos, tu en aquesta situació hi ha un tio i li fots una castanya, directament. Directament. Ah, és una senyora jove, de 55 anys, 56, com jo, 56. Jove, de 56. I dius, molt bé, què va fer l'home? Muy bien, llamo a la policía. No, no, usted no llama a la policía. No, no, que llama a la policía. Resposta de la señora. Es que... Bueno, si hay que pagar, pago. Si hay que pagar, pago. Mire, señora, deje aquí el carrito. Me voy sin la compra. No, no, usted no se va. ¿Cómo que no me... que usted no se va? Allargant les mans, els braços, perquè la senyora volia marxar del supermercat dient... Me han pillado. Usted no se va. Va a venir la Guardia Urbana. Le digo, señora, usted, ¿qué quiere? Tenim una persona, el propietari del supermercat, que ha denunciat això. I denunciarà, perquè és que si no denuncia, vostè vindrà aquí demà dient, bueno, yo no pago. Bueno, si hay que pagar, pago. ¿Esto qué es? Bé, doncs aquest és el nou nivell de robatoris enmig de la pandèmia que estem patint. Hi haurà més, eh? Hi haurà més que no coneixem, hi haurà més que no sabem. Però, estimada parròquia, estimada família, això és el que ens està passant. Clar, és que... se'm passen pel cap moltes coses. Moltes coses. Jo li vaig dir a l'amo, dic, oye, vigila, a mi mírame lo que quieras. Ja ens coneixem de fa molt temps. Tio, però el dia que robe no te robaré 10 la 10 això de cafè, te robaré. robaré. Però no robaré, evidentment. Doncs això és el que tenim, família. Ja he pagado, ja he pagado. Bueno, no he pagado. I la tercera frase és, bueno, si hay que pagar, se paga. Jo crec que ho posava a Wallapop. Jo crec que feia una revenda. Jo crec... Ves a saber. Ves a saber. Doncs... estem en aquest terreny, família. Pandèmia, Espanya, Catalunya... Així no es va. Així no es va. És un quart d'onze de la nit, i avui... un quart d'onze de la nit. Ahir vaig tornar a dir nit. Què m'està passant? És un quart... Sí, no, és de dia. És un quart d'onze del matí. És un quart d'onze del matí, perdó. És un quart d'onze del matí. És que tinc el cap a un altre lloc, i no hauria de ser així. I ja sabes d'on té. És un quart d'onze del matí. Esteu escoltant 50ers. Gràcies per fer-ho. Gràcies a tothom que s'està connectant a l'Instagram d'un servidor per veure aquestes coses que explico. I els dimecres parlarem de llibres. Fent bo aquella resposta de la gran tonadillera Carmen Sevilla, que quan feia un concurs que es deia Telecupón a Telecinco i feia com una mena de ruleta de la fortuna amb un sorteig que feia cada nit a les 9 del vespre amb els nens, un nen va dir tira la ruleta. I quan va caure una casella, Carmen Sevilla va dir: oh, libros! Perquè hi havia una bicicleta. El senyal de Carmen Sevilla dient: oh, que mala suerte, libros. Oh, libros. Mira, estic pensant que pot ser un bon títol de secció. En honor de Carmen Sevilla, que encara és viva, malauradament, amb una malaltia incurable i fotudeta, però en fi. Va, ara sí, és un quart d'onze del matí. Esteu escoltant 50.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Oportunitat, aneu a YouTube i poseu al buscador, al cercador de YouTube, La màquina d'escribir. És aquesta sintonia que estem escoltant ara. És una autèntica meravella. És una autèntica meravella. Us ho recomano, de debò. La màquina d'escribir. A més, jo crec que la primera o la segona cerca que surt és una actuació d'un senyor que, malauradament, ara no recordo el nom ni conec, però que fa amb una màquina d'escriure, com la que escoltem ara, una actuació extraordinària a un auditori. Val molt la pena, no només la sintonia, sinó l'execució de la sintonia. Avui s'estrena al nostre espai Sandra Palau. Hola, Sandra.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Oh, libros.
M'agrada molt aquest títol, eh?
Oh, libros. Molt. Estic buscant el tall des de fa anys, el tall de Carmen Sevillán. A veure, la bicicleta... Oh, libros. Ja el trobaré.
Molt suggerent, molt bé.
Així que cada dimecres parlarem de llibres.
Sí, no? Mm. A mi fa molta il·lusió, la veritat, perquè al final s'ha de parlar de llibres. Ens hem d'entretenir d'alguna manera.
Clar, ho diu ella, que és la propietària, una de les responsables de La Vocal de Lis. Què és La Vocal de Lis?
Una petita editorial, molt modesta, molt discreta, que portem ja 5 anys. Ha passat ràpid al final, però
sí,
són 5 anys.
Sí.
Passa molt de pressa tot. Mm. Però en 5 anys crec que ja hem editat 70 llibres.
Ah.
I bé, estem aquí, lluitant, seguim lluitant.
Llibre paper? Jo ja sé la resposta. Llibre paper o llibre digital?
Ja ho saps, Sergi, sóc molt fan del paper, molt fan.
Vale. Et recordo que fa una setmana va sortir un estudi del New York Times, que crec que és un diari que sempre va 10 anys per davant del que passa al món, dient que els ingressos de publicitat digital ja han superat els ingressos de publicitat en paper al New York Times. I això vindrà aquí d'aquí 2-3 anys.
Ja. Aquesta conversa l'havíem tingut ja tu i jo.
Sí.
Jo sóc una romàntica i és que al final és que no es pot comparar el paper. O sigui, el vincle que s'estableix amb el paper, no, aquesta olor, el tacte... És que és incomparable.
Ja. No, ja està, no tinc respostes. I la primera de les convidades, ara parlem de les teves recomanacions, la primera de les convidades que està ha hagut de demanar un gest, perquè tenia visita al metge i ha dit: escolta, que tinc metge... Bueno, ja està resolt. Ella és... Aclareixo, no és família, no som família. Per edat jo crec que podia ser la meva neboda. Germans...
Home.
No se sap.
Seria possible, tot és possible.
Laura Mas, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Gràcies per venir als 50ers.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
A més, us coneixeu.
Sí.
Laura i Sandra,
us coneixem.
Que el món dels llibres és molt endoàmic, molt petit.
Sí.
Paper o digital?
Paper, estic amb la Sandra. Jo sóc una romàntica empedernida i paper forever.
Encara que siguin llibres d'aquests que pesen 2 quilos i la gent porta al metro i ocupen molt i no caben al bolso d'un home o d'una dona, sempre paper?
Jo pago oficios per carregar llibres, t'ho prometo, Sergi, de veritat.
Perdó?
Que pago oficios perquè carrego molts llibres i tinc l'esquena baldada. No és broma.
Et parla una persona que té l'esquena, bueno, que ja no té esquena i que puc fer-te una oferta com a oficio perquè... Què passa? Que jo faig mal. La maestra de Sòcrates. Quan va sortir aquest llibre?
Concretament el 26 de maig va sortir. Però va ser un dels llibres que van estar confinats degut a tot el tema de la Covid. Havia de sortir al març i va quedar confinadet el llibre. No, perdona, havia de sortir la primera setmana o així de l'abril.
Sí.
Llavors, doncs, ja vam veure que no era possible i, i es va endarrerir tot. I ja m'ha sorprès, que sortís al maig, vull dir, que em sembla...
Tu vas néixer a Les Palmes de Gran Canària.
Correcte.
Que fa una noia de Les Palmes de Gran Canària, nascuda l'any 89, a Barcelona, parlant un català molt millor que el meu, cosa que és força fàcil.
Sí. T'ho poso molt fàcil. Primer, el meu pare és de Lleida.
I, per tant, Llei de les Palmes, ja està, i, ja està, no?
I des dels 4 anys visc a Barcelona.
Vale,
o sigui que pràcticament vale. Soc de Canàries de naixement. Per part de ma mare sí que és veritat que tota la meva família és canària.
Ah.
I per part del meu pare, supercatalana. Tinc aquesta barreja.
No tens cap tipus de deje... Cojo la guagua? No.
No,
no podria ser.
Es veu que home, quan si era superpetita, clar, tenia un accent canari extrem, a més, és el que em diuen sempre els meus pares.
Que bo.
Però el vaig... Clar, era tan petita quan vaig venir aquí que el vaig perdre en un any o així.
Mm-hmm. I ara tens 20... No,
no,
del 89?
No. 31.
31 anys. Sí, sí, no, ja et dic jo. Tia, tine boda.
O germana, sí.
Sí, també, també. Tu has tingut una agència de comunicació, tens una agència de comunicació...
Sí, aviam, en un moment donat li donava nom a l'agència de comunicació, però en realitat segueixo fent el mateix. Vull dir, sóc autònoma i ara estic compaginant l'escriptura amb temes periodístics, col·laboro un parell de revistes, i després sí, porto temes de comunicació diversos, molt enfocats normalment a temes literaris també.
I quan comença, quan et ve aquest... Ara em diràs, sempre he escrit, sempre m'ha agradat escriure, evidentment, però hi ha un moment que dius... Això està per publicar. O has publicat abans coses que no s'han vist públicament?
Havia publicat alguns poemes, havia participat en alguna antologia de relats, però no havia publicat cap llibre, i molt menys cap novel·la. Havia tingut un intent de fer novel·la, però a vegades no crec que sigui la primera escriptora o escriptor que digui això, que una primera novel·la... moltes vegades pot quedar al calaix, i no passa res. Sí, en el meu cas, va ser una experiència enriquidora i que segurament m'ha servit per tirar endavant aquesta.
I aquell primer intent de novel·la encara el tens a un calaix? O a un disc dur que diu Documento 1?
No, està el meu Mac a una carpeta que no la vull ni veure, vull dir, em fa por, tinc pànic,
No, espera, espera. Jo estic convençut que un dia diràs, aviam com era.
No, ho passaré fatal si veig el que vaig escriure. Ja no puc llegir aquesta que he publicat,
Home, no, és una... Aviam, has vingut aquí a parlar del teu llibre i a vendre, perquè si ara dius no puc veure això...
No, no poder veure. Suposo que quan ja està fet un llibre, sota el meu punt de vista, ja està. Jo, ja està molt corregit, ja estava molt revisat. Per tant, no, saps què ens passa molts escriptors també? Que sempre estaríem canviant coses. A això em refereixo, Sergi.
Vale,
no és que
vale,
no m'agrada el llibre que he fet, que sí que m'agrada.
I ara canviaries l'inici d'un capítol.
Sempre estàs pensant, ostres, això ho hagués dit d'una altra manera. Ara això no ho diria.
Aquesta expressió m'agrada més aquesta altra.
Segur.
Hi ha un moment que has de dir, s'acabó.
Efectivament.
Fins aquí.
Sí, a molts llibres, no sé quin famós escriptor deia que un llibre al final te l'han de treure de les mans. L'editor és el que s'encarrega de treure-te de les mans, i això la Sandra també ho sabrà, perquè si no, el creador, clar, sempre estaria polint la feina que fa. Mai està perfecta, mai és suficient.
Hi ha un moment que t'has d'aturar, fins aquí m'ha arribat. Mm. No?
I ser indulgent amb tu mateix i dir, escolta, ja està.
Seguiré sent dolent, com tota la vida. I això en digital no podria ser, perquè si tu pots... Oh. Moment! No em deixen parlar, Toni. En digital tu dius, ostres, m'agrada molt la penúltima frase de la novel·la que sigui aquesta. La canvies i es va reactualitzant digitalment a mesura que...
Això suposo que si t'autopubliques, per exemple, plataformes com Amazon ara ofereixen serveis d'autopublicació, potser tens més marge de decisió i d'anar fent immediatament aquesta mena de canvis que comentes. Però en el cas de les editorials, no, perquè hi ha molta burocràcia i quan es tanca una cosa ja es tanca. El que sí que vaig poder fer, i està bé que hagis tret aquest tema, perquè quan va sortir aquesta novel·la, la meva novel·la publicada en paper... vaig detectar alguns canvis.
Amigo!
I sí que vam poder arribar a temps per introduir els canvis almenys a l'edició digital, a Neuc. O sigui que,
vale.
Sí.
Bueno, no és tan tonto el calvo.
No,
alguna,
no. Ets... No, no.
Sí, sí. La novel·la és d'Espasa. Aviam, per ser una primera novel·la, Espasa no és... és el que diu molta gent, és bona marca. És
vaig dir que era família teva, Sergi,
vale,
si no, no
m'haguessin publicat. Ara ja em quadra, ara ja em quadra. La novel·la la dediques a la teva mare.
Sí.
A mi madre. Puc preguntar per què? Bueno, jo pregunto per què.
Sí, porto 2 anys molt complicats a la meva vida perquè ma mare està molt malalta. Sobretot em venia de gust dedicar-li a ella, primer perquè és el meu primer llibre i sense ella doncs jo no estaria aquí. Sense el meu pare tampoc, òbviament.
No, és evident, sí, sí.
Però volia dedicar-li expressament a ma mare perquè té demència precoç, a més, perquè té 57 anys.
Joli.
I està ja completament invalidada, una residència, no pot parlar, no es pot moure i segurament li queda poc temps. Llavors, em venia molt de gust dedicar-li aquest llibre a ma mare.
A més, la dedicatòria és aquesta pàgina 5, aquesta pàgina 7, que surt a pràcticament la majoria de llibres, que dius, hi ha dedicatòries que són de 4, 5, 8 línies, però m'ha sobtat, em va sobtar el seu dia a mi madre.
Pam. Ah, sí? Jo, escueta, sí, per què sí, més,
sí.
No?
Sí, sí, sí. Et deia, es passa, com arriba una persona que no ha publicat cap llibre a dir, es passa, tengo esto, com va això?
T'ho explico. Sí. No vaig dir jo, es passa, tinc això,
no?
Sinó que em va... Primer tenia una agent literària, que és la Sandra Bruna.
Aquesta figura al món del llibre és importantíssima, no?
Sí, sota el meu punt de vista, sí.
Ara en parlem, eh? Sí, sí,
sí, sí. És molt important. És com una mena de representant d'esportistes, per exemple,
sí, sí,
doncs
sí, sí,
el mateix.
Sí,
una mànager d'escriptors, diguéssim. Que...
Quan ha dit esportistes, m'ha mirat a mi com dient, tu ets esportista.
No, sé que presentes sí. també programes d'esports, estàs molt ficat en el tema
sí.
i
sí, 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 sí.
crec que és un bon paral·lelisme.
Sí, sí,
no?
És correcte. Sí, sí. I això com funciona? Tu vas a buscar aquesta persona, sigui la Sandra, força reconeguda també, i dius, escolta, tinc un llibre, com va això? Li has de pagar? Et paga ella? No, no ho sé. Dic perquè la gent, el que puguis explicar, el que puguis
sí.
explicar.
Jo crec que amb això a mi m'agrada parlar amb total naturalitat i transparència,
sí,
perquè
sí.
al final... A part de que la literatura és un art, jo defenso molt que també ha de ser un negoci i si no podem viure, almenys hem d'aspirar a guanyar-nos una mica la vida amb temes
sí,
que ens
sí.
porten tant de temps, no? Llavors, en el meu cas, vaig tenir molta sort, perquè un molt bon amic meu treballa amb la Sandra des de fa molt de temps, el Francesc Miralles, que és un escriptor al que adoro, i estimo profundament, i sense jo esperar res, en un dinar li vaig comentar la història que tenia entre mans, que l'estava començant a escriure. Llavors, el meu cas va ser molt estrany, perquè el Francesc va pensar que la idea era boníssima, i llavors em va dir, et fa res que li comenti el que estàs fent a la Sandra, a veure què li sembla.
Ja l'havies acabat, la novel·la?
No, no. No. Això és l'extraordinari en el meu cas, però a vegades... passa. En el meu cas jo vaig aconseguir tenir un contracte d'espassa abans de tenir acabat el llibre.
Joder, oye.
Sí, i no m'importa dir-ho així, perquè
no, no,
va,
no,
ser,
no.
va
bueno,
ser així.
Clar, però i et van venir a buscar ells, no?
A vegades passa, sí. Va coincidir que la Sandra havia de vendre els nous projectes que tenia entre mans de cara a la següent temporada.
Vale.
Llavors em va demanar que preparéssim un portfoli amb els primers capítols que ja tenia del llibre. Ho van preparar tot superbé, va vendre la idea, la va comprar espassa i aquí estem. Vull dir, va ser així.
Fàcil. I des de
no, va ser segurament una cosa molt rara, eh?
Des del moment que tu li dius al teu amic Francesc a un dinar o un sopar fins que signes, què passa?
No va passar gaire temps. Va haver-hi dues fases. Primer vaig signar amb la Sandra, abans de saber amb qui publicaria,
vale.
perquè la Sandra, veient això i, òbviament, llegint
vale,
temes del llibre,
clar,
va voler representar-me.
És la gent que diu, aquí hi ha qualitat, això
sí,
és publicable.
Sí, sí. Vale. Llavors, primer vaig signar amb la Sandra, però... Des del moment que vaig parlar amb el Francesc fins que vaig signar amb la meva agent va passar un mes, com a molt.
Ui.
Sí. I després, 3 setmanes, fins que va tenir el contracte d'espassa. Molt ràpid.
I hi ha un moment que dius... Perdó, que veus el llibre, el paper, l'objecte... Tens raó, la Sandra. Les olors.
Jo t'he dit que, sí, veritat, l'edició és meravellosa, eh?
Sí, sí, m'agrada molt.
Realment m'encanta. O sigui, des de les il·lustracions...
Que guai.
Des de la coberta, que és molt bonica, que jo crec que desprèn aquesta fragilitat que li volies aportar i aquesta elegància, no?
Sí, no, a veure, jo, òbviament, estic encantada de la feina que han fet. M'han cuidat molt bé i jo crec que això es nota, també.
De qui són les il·lustracions?
No ho sé, no m'ho han dit. Podem preguntar-ho.
Vale, no, jo
crec, pregunto. Sincerament, que són comprades, eh? No posem...
Bueno.
Molt ben escollides, igualment.
Sí,
sí, vull dir, Però són il·lustracions d'aquestes típiques de l'antiga Grècia, jo crec que són...
Estem parlant amb Laura Mas, escriptora, ja està, ja et quedes així, comunicadora, però a la teva targeta posa escriptora. Ha passat a primer pla,
A mi m'agrada molt, el Francesc precisament es va fer fa poc unes targetes que posava simplement Francesc Miralles, humà, o persona humana. Això m'agrada molt, aquesta idea, perquè tenim tendència a posar-nos molts títols, i jo... Quants més anys faig? Ja sé que em veus jove.
Sí. Però bueno, penso... Perdó. Jo sé que em veus jove i tens 31 anys. Home.
Sí, però és relatiu. Clar, un de 18 em veu com una iaia.
Sí.
Amb una iaia, potser.
Sí.
Bueno, m'ho han dit a vegades. Però el que et vinc a dir és que, no sé, quan més temps, a mesura que vaig fent anys, t'ho juro, m'agrada més la simplicitat, la senzillesa,
la humilitat. Jo fa uns anys... Com que segueixo sent autònom des de fa 40, 35, em vaig posar vaig fer targetes d'aquestes que cada vegada, bueno, es fan... Són de paper. Posava Sergi Mas, col·laborador. Col·laborador?
De la vida.
Col·laborador. Jo col·laboro allà on em diguin.
I tu al Mas t'ho poses amb accent, a més, he vist a vegades.
No.
Els mails signes amb Sergi Mas amb accent. Jo ho he vist, això, Home, Sergi, ja ho miraré.
M'encanta el silenci radiofònic. Un moment, Sí. Els mails signo amb accent, em puc jugar.
Home.
La meva família i els meus fills...
És que t'ho busco,
Ostres, jo no ho sé, és que no
No, t'ho prometo.
No. Segurament a molts mails... No, hi ha una signatura meva que és una S, i un signe més.
Ah, ja està.
Bueno, però això no és el que tu dius, no? No.
Sí, home,
no és amb accent. No, és S i el signe més.
Ah, jo estava dient accent?
Sí.
Llavors és que em falten cafès.
Perdona. M'he jugat als meus fills, els he guanyat. Els he tornat a guanyar, família.
Però això ha estat una errada meva, perquè jo tota l'estona estava pensant en el símbol.
Sí. Per defecte sempre és una S i un signe més. Sí, però massa amb accent, mare meva.
No, perdona.
Si el meu pare, pobret meu, es despertés...
Però segur que et passa que t'ho posen. A mi a vegades...
Sí, a vegades que sí, a vegades que no. No sé, no hi ha una línia... Tampoc hi ha una línia, un criteri. Escolta, Laura Mas, sense accent, escriptora i autora de La maestra de Sócrates. Per què la teva idea comença i es concreta a Grècia, a 400 anys abans de Crist? Perquè podia ser un estudiant al Cort Inglés amb una mestra que li dona classes particulars.
Sí, podria ser.
Per què això? T'apassiona la història i dius, vinga, jo vaig a parlar de Sócrates, la seva profe...
M'agrada molt la història, però sobretot, darrerament, m'ha interessat molt la filosofia. Mm. Llavors, també, aquest personatge femení, la Diotima de Mantinea, que va resultar ser la mentora de Sócrates, em va arribar per sorpresa. Vull dir que aquest llibre és com un miracle, perquè jo estava assistint a unes classes de filosofia a la llibreria Laia de Barcelona, i... En una de les classes van fer menció d'una mestra de Sócrates, perdona. I no van explayar-se molt més, però jo vaig retenir això perquè és que em va cridar molt l'atenció. Dic, com pot ser que hi hagués una mestra de Sócrates? Em va semblar com molt revolucionari a una època que sabia que era una societat absolutament patriarcal, on les dones d'Atenes no tenien cap mena de drets, ni veu ni vot, havien de tenir una existència submisa, limitada a la llar i a la cura dels fills. Vull dir, i clar, que hi hagués una sacerdotessa que va ensenyar-li, a més, els misteris de l'amor, que em sembla com molt...
Sí.
Molt suggerent.
Molt suggerent, sí. Aquí sí. Està passant Sócrates. Anoche escuché ruidos, ¿eh? Sócrates. No se haga l'idiotissa. Clar, al final, aquests plaers, durant tota la vida, però quan els ubiquem en una època concreta de la vida, dius, hòstia, és que aquí deuríem fer unes farres, unes festes... Clar, això és Radio Estel, i jo em comporto bé, però la imaginació té molta força.
Els banquets i els simposis...
Veus?
No faltaven.
Sempre ens arriben més les històries des de l'antiga Roma, però hem de fer un símil, era més o menys igual.
Clar.
I a més la societat, era bastant oberta de ment, en tots els aspectes, tampoc seré explícita, però...
Clar.
Cal rescatar això, O sigui, rescatar una dona que en aquella època estaven completament silenciades...
Totalment.
O sigui, jo crec que té molt de mèrit.
Sí, he de dir que, a més, aquesta dona apareix al Banquet de Plató, que és una obra filosòfica molt coneguda, i on tots els assistents al banquet són tots homes, discuteixen sobre temes d'eros, de l'amor, i el seu discurs és el que triomfa per sobre del de la resta i el que queda com a... com el discurs definitiu sobre l'amor. De fet, la Diotima, les idees de la Diotima van inspirar el concepte d'amor platònic, que utilitzem molt el terme amor platònic.
Però està completament distorsionat.
Sí. Totalment, clar. Perquè l'amor platònic avui dia és un amor inassolible, un amor idealitzat, no?
Clar.
I l'amor platònic en termes filosòfics...
no té res a veure.
Bueno, no, és molt complex i el que et convides a veure...
Castanya,
et convida més a veure la bellesa interior de les persones i de tot el món, que et sembla.
Enamorar-te de l'ànima, no?
Exacte.
M'ho han dit moltes vegades. estàs tan contenta i tan satisfeta que diries, no descarto una segona part amb un altre títol? Ui, ha estat molt taxativa, eh? No m'has deixat ni acabar la pregunta. Encara que sigui un altre títol, hem vist que, crec que és avui, Martí Gironell presenta la seva novel·la dins la Setmana del Llibre en Català.
Paraula
que
de
bueno
Joel.
Soy i com lligo els temes, eh? Pensen que aquest tonto calvo només sap de futbol, i és cert. Però no, avui Martí Gironell presenta a les 8 de la tarda, al vespre, el... Bueno, ara ens ho explicarà
Sandra. El moll de
la
fusta.
Ens ho explicarà Sandra. Sí. I també és una novel·la dels jueus bueno, que va tenint una certa continuació sobre un primer text que va publicar fa un temps. Descartem, per tant, una segona part.
Totalment descartada, penso, eh?
Però
home, no, si em paguen 100.000 euros, jo la faig, però serà complicat.
Vale, en aquest moment...
serà complicat.
En aquest moment ja són 50, perquè jo aquest programa ha de servir de plataforma o no? Bueno, va, 25 per la Sandra. En aquest cas, hi haurà més llibres.
Sí, això sí, segur. Hi haurà una altra novel·la, però ara em ve molt de gust parlar...
Clar, perquè això té 4 mesos.
Sí.
És jove, és jovenet, aquest llibre.
És molt jovenet.
Sí.
A més, em vaig prendre molt de temps sabàtic sense escriure absolutament res. I ara sí que ja estic tancant una nova trama d'una propera novel·la, però...
Així comença tot, perdona? Una trama?
Sí. Normalment sí, amb una idea, la vas desenvolupant, tens una trama i a partir d'aquí et poses a escriure.
I no saps el final, quan tens la idea?
Depèn. Hi ha escriptors de brúixola i hi ha escriptors que... no sé com es deia l'altre concepte. Escriptor de brúixola i escriptor de... No sé, que es deixa guiar més per la intuïció, per així dir-ho. Per tant, hi ha gent a la que li agrada tenir-ho tot mil·limetrat i quadradíssim, capítol per capítol, i sàpiga el final, i d'altres escriptors i escriptores que trien per l'opció de guiar-se més per la intuïció.
Sí, jo sóc dels segons, eh? Sí, bueno, i això ja ho... Al final
aquí
ja
hi havia molta part intuïtiva, també.
Sí?
Vaig deixar-me emportar bastant a mesura que anava escrivint.
Però, perdona, també t'encantaràs pel tema filosòfic o...
No.
Canviem de gènere, eh?
No, és que em ve de gust fer una cosa molt diferent. Això ha estat molt maco fer-ho, però ara el cos em demana una altra mena d'història. Uh-huh.
Sempre amb l'amor i o el sexe pel mig?
A veure, l'amor i el sexe... Normalment a les novel·les és complicat, no veure'ls. Sempre estan presents d'alguna o altra manera, eh?
Ja tinc titular de l'entrevista. Sempre estan presents l'amor i el sexe a les novel·les.
Aviam.
A més,
gairebé aquest... sempre, clar. No sé.
Perdona, aquest llibre podria ser també com de creixement personal, a part de novel·la històrica, evidentment, perquè t'has documentat i perquè els personatges existeixen, però a més també de creixement personal, perquè al final també et dona claus d'una nova visió de l'amor que molta gent potser no coneixia.
Sí, no? De fet, m'han sortit moltes entrevistes de creixement personal, cosa que al principi em sorprenia una mica, però després tenia sentit. A més, la filosofia té relació amb el creixement personal, si en el fons l'objectiu és reflexionar sobre la vida, intentar guanyar qualitat de vida, no sé. Doncs sí, em sembla bé.
A més, Sócrates tenia 30 anys.
Correcte.
Que no eren els 30 anys d'ara.
Home.
No eren els 30 anys d'ara. Sergi?
Que també sorprèn.
Que va. Ni els 30 anys que tenia en Miguel Bosé, a qui estic veient ara a la televisió, i aquest sí que podria anar a classes de creixement personal, que ja crec que les ha fet físicament, un creixement personal i de l'altre estil. No contenta amb escriure un llibre, dic, bueno... Està tenint èxit, s'està venent. Laura Mas ha dit, donaré classes. Què és aquest tipus de... explica'm aquesta mena d'acadèmia recomanadora, consellera, què fas? Perquè no t'estàs avorrint.
No m'estic avorrint. De fet, aviam, he tingut un any dolent, com moltíssima gent, eh? Tot aquest any, fins, et diria, justament, setembre.
Fins ahir.
Fins ahir.
Però 50 es canvia.
T'ho prometo que sí. Jo, no m'importa dir-ho, estava fatal. O sigui, havíem punxat a molts temes de feina i sí. Com molta altra gent, no? S'havien caigut molts projectes. Però el meu estimat David Martí, també, que li tinc molt de pressi, també... el dia menys pensat em va trucar, em va dir acabo de crear una escola que es diu Escola d'Escriptura de Catalunya, ASEC, Escola d'Escriptura de Catalunya.
On està físicament?
Per la Terra Alta. Està...
Per Lleida?
No, no exactament.
No, però... perquè ell és per allà d'aquella zona, del Delta.
És que ell viu per la...
Delta.
Exacte.
Vale.
Sí, està...
Diguéssim... No està a Barcelona.
No està a Barcelona. El que passa, de tota manera, que aquest any comencem fent classes virtuals per totes les circumstàncies. Llavors, oferirem cursos trimestrals de narrativa, d'escriptura creativa, que són els que donaré jo, de poesia...
Escriptura creativa?
Sí.
Per gent que es vulgui apuntar?
Sí, per gent que tingui inquietud. Escolta, per...
Clar, el confinament està redescobrint. Ahir ho parlàvem amb una exactriu de la cubana, però actriu extraordinària, camaleònica, Babet Ripoll, que es va seure a aquesta cadira, i vam estar xerrant una hora sobre el que ens ha regalat el confinament, que és molt de temps per pensar i reordenar la vida, la ment, i ella va decidir en aquest confinament sortir de la cubana.
Ostres!
Sortir de la cubana. Ja està, fins aquí. La cubana sempre fa unes obres amb multitud de gent, i això de la pandèmia, això de la mascareta, quan durarà? Tu no pots fer una obra de la cubana amb 100 persones. Tu vas al Coliseum a fer obres de 1.000 persones. Per tant, va decidir i està fent classes de teatre. Està fent classes de teatre i està animadíssima. Perquè la gent pensa i diu, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Així que classes d'escriptura. I com m'apunto si vull anar a aquestes classes?
A la pàgina web escriure.cat.
Escriure.cat.
Correcte.
Després arriben de mi perquè en català dic coses. El meu català és diferent, és montillesc, ja ho sé. Coses. Escriure.cat. .cat.
Correcte, allà podran inscriure's a tots els cursos, que a més no fan només cursos trimestrals, també fan clubs de lectura, pots apuntar-te només a una sessió d'una hora i mitja, per exemple, sobre Jack London, personatges com Madame Bovary, no sé, és bastant interessant, tenen de moment un ventall de possibilitats molt variat.
I tot des de casa.
I tot des de casa, des d'una plataforma virtual que serà pròpia de l'escola,
sí.
Però similar al que pot ser Zoom, que s'ha sí. Vingut utilitzant molt.
Sí, sí.
I jo penso que sí, que el confinament... més que canviar, jo crec que ha accelerat certes coses que acabarien passant igualment, però el tema virtual, ens agradi o no, jo crec que està ja aquí.
Jo vaig a dir una cosa que fa temps que vull dir, que això de la virtualitat ja és el pa nostre de cada dia, sí. Però que... Des de l'any 30, la ràdio és virtual.
Sí, és una bona reflexió. Sí.
Perdó, però som els primers. Això de la virtualitat. Ens agradaria estar a casa de les persones i molt tipus de ràdio, si vols, propera i intimista, com a mi m'agrada, fem una mena de comunicació tan a dins que, bueno, segurament sense una pantalla... perquè no tenim la imatge, en el meu cas, millor, però en el cas de l'àudio, és molt millor. És molt millor. I aquesta mena de comunicació propera que té aquest mitjà meravellós, que és la ràdio... Ostres, pues ja fa anys que estem fent ràdio de forma virtual. I ara, de vegades, pues fem servir, per repetir i reiterar el missatge, doncs, l'ús d'algunes càmeres, com estem fent ara al nostre Instagram. Laura Mas, nebudeta, escolta, m'alegro molt que hagis vingut aquí.
Ha estat un plaer, jo m'ho he passat superbé, Sergi.
Ah, bueno, i hem de dir que també que a l'inici de la història
sí.
Parla també d'una pandèmia. Correcte. O sigui, que sembla com fetes una mica especialment.
Sí, no? Això és una cosa molt curiosa, que quan va venir tot el tema aquest del coronavirus em va donar per pensar, perquè la Diòtima arriba a Atenes precisament per salvar la ciutat d'una possible pesta. Mm-hmm. Així que imagina't. Aquest llibre, no sé.
Ella lo sabia.
Un tema misteriós.
Sí, ella sí, lo sí. Sabia.
Sí, sí.
Ella lo sabia.
Pensava.
Gràcies, Laura Mas.
A tu, Sergi Mas.
Gràcies. Oi que me'l dedicaràs, Laura Mas?
Sí, Sergi Mas.
Gràcies, bonica. Sandra Palau, no marxis, que
no
tu tens secció i m'has de recomanar coses de la vocal de l'IS. D'acord?
Ho faré.
Un quart perquè siguin les 11 del... Anava a dir de la nit, eh? Anava a dir de la nit.
Per parlar amb el Sergi en directe,
93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història. La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't, 50ers, ens veiem a classe.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3 que contribueixen a dur una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Ara més que mai, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement natural ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Maen Punes o al 669 56 17 68. Anota 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ara. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 1:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 1:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 1:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Sí? Ens fem una foto. Sí. Bueno, ara la farem. Va, pues t'ho agraeixo. Señor médico, aguante un momentito, por favor. Yo, Radio Estel, solo agradece y le comunicará a su despacho para que tenga más visitas. Porque sí o sí nos pondremos enfermos siempre, siempre. Dicho lo cual, Sandra Palau, explica'm el teu espai o libros o llibres. Què ens portes avui?
Ho tenim clar, ja, el títol, no, Bet?
Sí.
Doncs, què et porto avui? Aviam, jo intentaré sempre portar-te llibres optimistes.
Bien.
¿Vale? Perquè
bien.
Ja tenim prou per cal i sí. Ja patim prou. Uh-huh. Per tant, què et porto? Et porto una autora, que a més jo sempre la batejo com l'autora optimista, perquè ella
la
sempre...
La doctora optimista?
No, l'autora optimista.
Ah, l'autora.
Per què? Perquè ella sempre escriu amb aquell to irònic que és brutal. Perquè, de fet, ho diu sempre, que no suporta que... O sigui, que la gent ha de somriure. Diu, necessito que la gent somrigui quan em llegeix. I ho aconsegueix. Perquè, de fet, aquest és el segon llibre que ha escrit, que és Jo Botero, tu Modigliani. Mm. Parla d'art, no necessàriament d'art, sinó tot gira entorn l'art, però amb aquell to irònic, de fet passen també desgràcies en aquest llibre, passen, hi ha elements de misteri, però tot amb aquell to, amb aquell somriure tota l'estona. I de fet t'enamora. Aquesta noia, Carme Espinet, ve del món de l'art, ha tingut una galeria durant 40 anys, no, Carme? De fet, crec que va ser presidenta dels galeristes de Catalunya. I, per tant, la seva vida sempre és des de la visió, des de la galeria, no? Sempre dic que la seva mirada és des de la galeria. I ja el segon llibre que ha escrit també, evidentment, no podia faltar el tema de la pintura, el tema de l'art.
Surt, no puc evitar-ho. Quan me vaig posar a escriure, va ser quan vaig tancar, vaig tancar la galeria. I després de tant temps, que era la meva vida, i llavors vaig decidir de fer algo que fos creatiu, perquè el tenir una galeria s'ha de pensar molt, s'han de fer proposar coses als artistes que les facin, és molt creatiu. I vaig pensar, i ara què faig? He de pensar algo. Vaig estar a punt de tenir una depressió i tot, i vaig dir, pues mira, vaig apuntar amb una escola de d'escriptura creativa.
Clar, aquí anava, no?, també, que al final qualsevol disciplina artística, jo crec que tu, et serveix com a teràpia, no?, i a tu
sí,
et va servir molt.
I allí, pues, mira, vaig començar a escriure, la professora que tenia me va dir que tenia un to divertit, cada setmana, quan anava a classe, estaven esperant els altres companys a que llegís el relat que havia escrit jo. I va sortir així, mira, vaig escriure un personatge que va agradar i que cada setmana estaven esperant la evolució d'aquell personatge, i d'aquí va arribar un moment que em va dir la professora que hi ha una novel·la, que no és aquesta, és l'anterior.
Què es titula?
Art de fons.
I en aquesta segona, per què no Yo, Modigliani, tu, Otero? M'agrada fer preguntes complicades, eh?
Sí, sí, sí.
Bé. I m'agrada ser optimista, com la cara que estàs posant ara, dient, què m'està preguntant este senyor?
Sí, sonava, mira, va sortir així. Sí.
Queda més rodó, no? Yo, Botero,
sí,
tu, Modigliani.
Sí, sí.
Queda cançó de Sabina, Yo, Botero, tu, Modigliani, eh? Bien. Satisfeta de la feina feta, de com al final la teva criatura
és
la tenim aquí?
És una petita criatura, com sí, es veu, no és un totxo.
I digital o paper?
Paper. Està en paper.
No, no, però partidària de paper.
Sí, sí.
Bueno,
paper, paper.
Jo sempre faré aquesta pregunta, eh?
Sí, ho veig.
Encara que la golejada sigui per 50-0, sempre faré.
A més, estava pensant ara que potser per entrellaçar una mica amb el llibre de la Laura, aquell llibre també podria ser com dos visions d'entendre l'amor, o la vida, en aquest cas. No? No sé, potser m'ho estic ara ficant en un jardí, però Botero, que podria ser com la visió com més carnal i lúdica, no? I Modigliani com la part com més...
més espiritual.
Exacte, exacte. Veus? Ja podríem lligar amb Plató, eh?
Sí.
No, està... És que m'estava fixant amb...
És que la tapa és molt maca. Me la va fer un amic...
Això són pebrots o tomàquets?
Tomàquets.
Tomàquets de Montserrat?
D'amor. D'aquests que es diuen cor de bou.
Cor de bou. Per què surt a una...
Perquè el que va fer... fer la fotografia d'aquesta tapa, o portada, es diu així.
Sí, coberta.
És un amic que va exposar a la meva galeria com a fotògraf, que es diu Xavier Del Tell, i li vaig dir que fes que m'ho fes. Ell ja s'havia llegit el borrador de la novel·la, i tenia tres tomàquets per allí a la cuina. I ell, bueno, pues va agafar una fotografia de Modigliani.
Sí.
I ja llavors va posar els tres tomàquets que simulessin tres personatges que hi ha aquí dintre.
Vale.
Sí, perquè tot gira entorn a la protagonista, que és una noia casualment o causalment de Sants. És d'aquí. Crec que no concretem el carrer, però bé, és per aquí, a la vora
de Ballestel. Comptes de Belllloc.
Sí, és per aquí. I que en un moment inesperat fa un gir. La seva vida fa totalment un gir quan s'enamora d'un senyor que és col·leccionista d'obres de Botero. I aquí canvia tot.
Val.
Perdona que
aquesta senyora, la protagonista,
sí,
és una dona grassa.
Sí, té molts complexes.
Ja era grassa des de que era petita. I precisament aquest col·leccionista, que és un senyor de molts diners, és col·leccionista de boteros, i s'enamora d'ella perquè és grassa. La veu com si fos un model de botero.
Bueno, durant una època a la història estaven de moda, eren molt estimades i molt desitjades les noies grasses.
Sí.
Segurament ve per aquí o no ho tens a veure?
No, ve per aquí.
Home, sí que el protagonista, bueno, el coprotagonista, diguéssim, sí que té una mica com de debilitat per les noies en volum, no?
Així.
Vale. Diríem així.
Perquè lo seu és... li agraden les dones l'obra del botero, perquè això en té moltes, i quan la coneix amb ella veu que és la personificació de les dones dels quadres del botero.
Però que a mi aquesta noia, que té un complex físic important,
sí,
per la seva, pel seu volum, és molt fan del Modigliani, no? Que és tot el contrari d'obres completament... Bé, ja ho sabem. Completament fines, no?
Bueno, domina més l'estètica. Disculpa que vagi a la dedicatòria, pregunta que faré sempre. Dedicatòria o senyal al principi de la novel·la. La gent vol una vida fictícia i els personatges ficticis una vida real. Woody Allen, Woody la rosa Allen. Púrpura del Cairo. Això és certament real com la vida mateixa.
Sí.
Sempre volem el que no tenim. La gent vol una vida fictícia i els personatges ficticis una vida real. I això vam parlar també ahir, aquesta cadira, amb una vegada més Babet Ripoll, en què jo li vaig comentar la frase de Pedro Ruiz, un artista extraordinari, que diu, com una de les seves 3.000 cites, a primera hora de la mañana la gente sale por las puertas de las casas de las ciudades y empiezan a vomitar actores. Punto final. És una frase que a mi m'encanta i que verifico quan vaig al metro, quan la gent, per exemple, dèiem ahir, entra a l'AVE, la gent quan va a l'AVE canvia la percepció. Sembla que per fer un cafè a l'AVE, hi ha una cerimònia, vas a fer un cafè com si fossis un ministre, un subsecretari. Un cafè, por favor. Quan aquest mateix cafè el pots fer o el faràs a un càmping, a la teva parella, i amb pantalons curts i xancletes. Però bueno, així que volem una vida fictícia, eh? No volem ser el que som. Aquesta seria una mica la tesi de tu, Botero, jo, Modigliani, o no tens a veure?
No tens a veure.
No tens a veure.
Porto la contrària, però ho sento.
A més, hem de dir que aquest llibre va sortir el mes de març. O sigui, recordo que va ser l'últim llibre que vam poder presentar abans de la pandèmia.
Sí.
I avui, per fi, podem fer signatura al Moll de la Fusta, a les 6:30. Veritat, Carme, a 6:30, no?
Sí, això m'ho heu dit.
I...
Doncs... Tu a les seves ordres, eh? Que aquí l'editora apreta, eh?
No, perquè... Soc molt obedient.
I tant, no ho és molt.
Jo també, sí. Estupendo. Posarem punt final, si no tens res més a afegir, Sandra. No, gràcies, perfecte. Carme Espinet. Tu, Botero, jo, Modigliani. Sort aquesta tarda, que ens acompanya el temps.
Per favor.
L'he portat per a tu, eh?
Si m'ho vols signar, t'ho agrairé. Sí. Perquè un llibre a casa sense signar, coneixent l'autor o l'autora, diu, ah, sí, ja me lo regaló. A ver què pone. No. No pone nada. Ah, està bé.
Has de posar bon dia, Sergi.
Sí, bon dia. Gràcies per la teva visita. Sandra Palau, t'espero dimecres vinent, eh?
Sí, sisplau.
Amb Roger Pera.
Sí, Roger Pera.
Família, ha estat un plaer. Ens acomiadem un dia més a 50ers amb la cançó de referència Neil Diamond, Sweet Caroline. Una cançó que, digueu-me 50er o digueu-me 80er. Una cançó optimista, una cançó que quan l'escoltes a les 8 del matí dius, va, jo crec que avui serà un bon dia. Avui està sent un bon dia. Hem parlat de cultura, un luxe, i hem parlat de llibres, un altre luxe, amb la vocal de Liz. Gràcies, família, serà fins demà. Adeu!
Cinquenters, la ràdio de sempre.